11:05 minuts, començant ben puntuals aquesta entrevista que vos havíem anunciat amb el regidor d'Educació, Sanitat i Joventut, en Rafael Socias, a qui per primera vegada tenim a la Pobla Ràdio en aquesta nova etapa. Així que benvingut, bon dia Rafael.
Moltes gràcies, bon dia i gràcies per ser convidada.
Clar que sí, per això segurament tindrem més temes que pròximes vegades que anirem més a l'actualitat, aprofitant que per primera vegada te tenim aquí per parlar una mica en general, sobretot de tot l'aspecte educatiu que té que veure amb la Pobla. Tots sabem, tots els veïnats saben que la Pobla arrossega des de fa anys un dèficit de places educatives a l'escola pública que aneu solventant així com podeu, però la solució important que hi ha sobre la taula és la construcció d'una nova escola, i hores d'ara l'Ajuntament ha fet passes importants, estava en la tria d'aquest solar el que pot ser el més adequat. Conta-mos una mica, hores d'ara, en aquest moment, com està la situació de cara en aquesta futura escola que tothom desitja tant.
Sí, efectivament, és el gran problema que tenim a la Pobla, de la massificació de les aules, un problema en el qual s'afegeix que bona part de l'alumnat és nouvingut, o de característiques d'alumnat nouvingut, i sí que s'ha d'agrair l'esforç que fan les escoles per assumir tota aquesta allau, diguem, d'estudiants. En quant a aquest tema, és el gran tema que estem treballant actualment. I tenim en marxa la redacció de les bases que han de regir concurs. No poden comprar directament qualsevol solar que ens quadrin les característiques que ens demana la conselleria, perquè evidentment el solar de l'escola pot ser qualsevol, i això, quan pot ser qualsevol bé, l'administració te diu que has de fer un concurs. I és clar, sempre és un tema que allarga molt els processos, però també és veritat que ens donarà seguretat d'aspecte jurídica una vegada ho haguem fet. Hem fet ja una exploració de les possibles ubicacions que pugui tenir aquesta escola. Això és una tasca que va fer Balda personalment, anar cridant en els propietaris dels solars, interrogant si estarien disposats a vendre, no, quin preu, etc, per tenir una idea de partida. Hem fet també una taxació objectiva, diguem, de lo que és el preu del metre quadrat de solars rústics, o de finques rústiques i de solars urbans, per tenir el barem a partir del qual poder fitxar el preu que ha de venir aquest concurs. I ara mateix estem en la redacció de lo que han de ser els requisits tècnics. És a dir, quan tu fas un concurs pots fixar lo més que l'únic que t'importi sigui complir amb unes condicions objectives, no? Una superfície mínima, uns accessos i un preu, o pots demanar després altres coses, per exemple, que estigui a una certa distància de les altres escoles, que a nivell circulatori sigui viable i no provoqui embossos, sobretot en aquests moments d'entrada i sortida dels centres, i pot també valorar altres qüestions ja que són més subjectives, per exemple, que pugui servir per revitalitzar una zona del poble o per acabar una certa urbanització. I ara són aquestes qüestions que estem mirant.
Molts elements que s'han de tenir en compte per tal d'aconseguir la millor ubicació possible d'aquesta futura escola. Sempre diuen això que l'administració és lenta, però si tu poguessis posar un calendari, tu què t'agradaria?
És a dir, jo el que m'agradaria és que ja estigués tot acabat i ja poguessin dir si aconseguir dia, aquí tens el solar, per favor comença les obres, però evidentment això és un desig que no s'acomplirà. No, jo crec que el que hem d'aspirar és que a dins d'aquest mes d'octubre puguem tenir el concurs en marxa, vol dir que s'hagi fet que s'hagin definit tots els criteris que hem d'aplicar i que s'hagi ja redactat i publicat, perquè d'aquesta manera, tot i que anem un poc justos, d'aquí final d'any poguessin tenir ja el solar, que és el que diguem, la conselleria mor demanda. La conselleria, de dir que en aquest sentit s'ha mostrat disposada a atendre aquesta necessitat del poble, s'ha mostrat disposada a tot d'una que vengui solar, començant el projecte bàsic i en 2-3 anys que l'escola pugui estar feta, però evidentment tot passa perquè tinguin el solar. I això no només és tenir solar, també ha d'estar dotat de serveis, que és una altra de les coses que s'ha de mirar. S'ha de dotar de clavegram, condicions elèctriques, aigua potable, tot això.
Com ha anat el procés d'escolarització enguany? Fa alguns anys, crec que era de 2016 aproximadament, varen quedar nins sense places. Això continua passant o passa en menor mesura?
És a dir, en conjunt no hi ha ningú que quedi sense places. És veritat que puntualment en alguns centres hi ha una demanda molt superior a les places que s'oferten, per exemple, en el Col·legi Vial Fas, és aquí on va ser més acusat aquest fenomen, aquí hi va haver 12 o 13 alumnes que van quedar fora plaça, però s'han pogut repartir per altres centres. La veritat que ha anat bé. Ha anat bé dins l'excepcionalitat de que ha hagut dos centres que han hagut de desdoblar grups, no? Tresora i Cladera, i la graduada, cosa que, diguem, és un, com ja dèiem, és una cosa excepcional i que responen a aquestes puntes tan elevades d'alumnat que tenim. De pensar que estem parlant de que enguany s'han escolaritzat quart d'infantil, que són nins de 3 anys, més de 200, més de 200 nins.
Són molts.
Són molts per 5 escoles com tenim.
També la posada en marxa a banda de l'escolarització i de la rebuda d'aquests nous alumnes és un moment de posada en marxa de les instal·lacions. El manteniment de les coses, de les escoles, és competència municipal o pugueu fer algunes millores, manteniment? Què destacaries de la posada en marxa?
Sí, des de pràcticament de tota la legislatura, però especialment l'estiu passat i aquest, doncs hora d'afrontar el que són les necessitats de manteniment de les escoles, doncs el que s'ha fet és prioritzar aquelles qüestions que són estrictament de manteniment, perquè clar, els centres, evidentment, molt demanen coses que són estrictament de manteniment i coses que són de millora dels centres. Doncs nosaltres el que intentem és, durant el mes de juliol, agost, la primera setmana de setembre, que el manco tot el que és estrictament manteniment pugui quedar cobert. Perquè d'aquesta manera, pensant que s'eviten incomoditats, s'eviten problemes, i aquelles cosetes que es puguin fer de millora en alguns centres també s'intenten dur a terme. De pensar que també nosaltres tenim un pressupost limitat, que cada any és insuficient, però que procuram atendre les demandes dels centres. Hi ha coses que els centres molt demanden, per exemple, pintar façanes, que sabem que és necessari, són bàsques, que sabem que és necessari a través de Cladera, però que, evidentment, això ens absorbiria pràcticament tot el pressupost, i com que consideren que és una millora estètica, doncs ho hem demanat deixant de banda. Però sí que és veritat que tot el que és estrictament manteniment, pensam que ho hem complit tot o pràcticament tot.
També a través d'altres fonts de finançament, per exemple el Consell de Mallorca, podeu estar fent obres al voltant de la graduada. Quin problema hi havia i en què consisteixen aquestes obres?
Bàsicament el problema que hi havia és que el paviment estava en un estat molt xerec, en els carrers que circunden l'escola, sobretot a una de les dues bandes s'havia alçat moltíssim degut a les arrels dels arbres, i això generava problemes a l'hora de circular, a l'hora d'estacionar, i són aquestes actuacions que s'estan fent. És a dir, que puguin estacionar millor, puguin circular més bé, millorar també el que són les xarxes de pluvials i clavegueres. Són aquestes actuacions, un poc el mateix que s'ha fet ja en el carrer que habitava era, però en aquest cas a l'entorn de l'escola, perquè tenia aquest problema que era molt acusat, perquè l'asfalt realment presentava unes ondulacions molt acusades.
I en un moment, o dies que plou, en què les escoles de per si ja són un caos.
Sí, pitjor, perquè s'enfonaven molt de vaciats, i era realment un problema, diguem, de comoditat, però que s'havia de fer d'altre.
La Pobla rep un bon nombre d'alumnes vinguts de fora, nouvinguts, amb necessitats lingüístiques i educatives molt específiques o especials, i des de fa alguns anys vosaltres es du a terme un pla per igualar les ràtios d'alumnes en necessitat d'aquest tipus en els centres del municipi, això per aconseguir un repartiment, diríem, equitatiu i evitar allò que a vegades s'ha anomenat escoles gueto, per dir-ho d'alguna manera. Com valoraries que està funcionant?
Jo crec que és una de les coses que, com a comunitat educativa i com a poble, hauríem d'estar més orgullosos, perquè vàrem ser el primer poble, bueno, això se va fer, i ve encara la tendència que se faci a tots els pobles, perquè realment el que estem fent és procurar un repartiment equitatiu dels alumnes, diguem, ordinaris, amb aquests alumnes que nosaltres qualificam com a ESE per qüestions socials, perquè no coneixen cap de les dues llengües oficials, i intentem o aconseguim que a totes les escoles, a tots els grups, aquesta proporció sigui la mateixa, perquè la situació era que s'havien donat casos en què hi havia unes desproporcions, que potser hi havia 18 alumnes amb aquestes característiques i 3 o 4 d'ordinaris. Evidentment això, primer, és una feina titànica per qualsevol mestre, i segon, aquests alumnes ordinaris, diguem, que quedaven un poc desatesos perquè, diguem, eren la minoria molt minoria. Ara això no ho tenim, anem repartint de manera equitativa aquest alumnat. La veritat que és un sistema que funciona molt bé. No podem ocultar que té un problema, una part negativa, que és que limita aquell dret de l'acció de centre, perquè clar, vull dir, ha d'haver un nombre tancat d'alumnes ordinaris i d'alumnes NESE, i evidentment qualcú no pot entrar en el centre per aquestes circumstàncies, però crec que en conjunt és molt més beneficiós que no perjudicial. I la prova és el que d'abans, que és que és un sistema que s'està posant en marxa a molt de pobles amb les mateixes característiques. Darrerament s'ha posat en marxa a Inca, per exemple, on tenien alguns col·legis que realment pràcticament no hi anaven més que alumnes nouvinguts.
A Manacor també se fa,
a Porreres també s'està posant en marxa, vull dir, tots aquests pobles que tenen aquesta, unes característiques semblants a la pobla, al final opten per aquesta solució, perquè és la manera més racional d'atendre aquestes necessitats.
Tu que coneixes bé, a més també tot l'àmbit educatiu, diries que aquesta és donada a l'idiosincràsica, les característiques de la pobla, aquest és el principal repte de l'escola, tant en l'escola com a nivell ja de secundària?
No només a nivell educatiu, sinó socialment. Jo crec que el gran repte que tenim és la integració, realment que les comunitats d'alumnes nouvinguts o descendents nouvinguts i de nascut d'aquí, com ho entenguem, realment vagin un poc més enllà de la coexistència. De vegades jo penso amb aquest concepte de coexistència i realment duguin a terme una convivència, compartisquin coses, perquè el que veiem pel carrer, el que veiem, jo en el meu cas faig feina a un institut, el que veus a l'institut, el que veus un poc per tot, és que sí, se duen bé dins les aules, no hi ha problemes, però després de fora no hi ha tampoc relació, una gran relació. Vos jugant els magrebins per una banda, vos jugant diguem, els que han nascut a la pobla per l'altra banda, fins i tot de vegades vos grupet de nins que són nascuts a la península que també van un poc pel seu vent. Jo crec que això és el gran repte que tenim com a societat d'avançar, perquè tanmateix, vull dir, això és una realitat que tenim, no podem mirar cap a un altre costat. Vull dir, aquesta gent són poblers, han nascut a la pobla i seran poblers per generacions, perquè evidentment molt difícil que en massa se'n vagin. Per tant, jo crec que és un dels grans reptes que tenim i crec que les legislatures que vendran s'haurà de fer un gran esforç no només del sistema educatiu, que ja se fa, sinó des de l'àrea de joventut, que avui en dia és una àrea que tenim un poquet deixada de mà de Déu i que haurà de ser prioritari per afavorir aquesta convivència més enllà de la simple coexistència.
Sí, que siguin pobles no només empadronats, sinó exactament, també que s'hi sentin i formin part d'una comunitat. Per tant, de les regidories que dus, creus que Joventut pot ser la que té més reptes futurs i pendents?
Joventut és una àrea que realment podríem dir que ha estat desatesa històricament a la pobla. No, de fet, no tenim ni tan sols un tècnic de joventut. No fa molt varen venir del Consell de Mallorca, que ara han assumit les competències de joventut, per veure com estem, i jo li vaig dir que seré molt ràpid, no tenim res. No tenim cap tècnic, no tenim educadors propis de l'àrea de joventut. És vera que de servei social sí que es fa una tasca amb educadors, però diguem, com a àrea de joventut, el resum és molt bé, aquí tens el regidor i és tot el que hi ha.
Sí, des del servei social, clar, sempre és més enfocat a solventar problemàtiques.
Exactament. A nosaltres el que m'agradaria és poder tenir un dini mitjà de cultural, un educador juvenil, una persona que trepitjar molt de carrer i que no només anàs a resoldre problemes, sinó que anàs a fer un pot de diagnòstic i plantejar-nos actuacions que poden fer per millorar les coses. I això no ho hem tingut fins ara. És vera que s'han fet esforços perquè hi pugui haver puntualment algunes mesures, però crec que estructuralment s'ha d'abordar aquesta qüestió, perquè en un poble, a més, que tenim tanta joventut, tant de joves, veiem a la escolarització, quant de nens hi ha una barbaritat. Vull dir, som un poble, perquè si mirem la mitjana d'edat, realment, una mitjana d'edat relativament baixa. I és això el que m'haurà de preocupar, vull dir, atendre tota aquesta massa de població que moltes vegades queda com a... Sí, va a l'escola, està molt bé, molt ben atesos fins a les dues, però després queden un poc deixats de banda i crec que haurien de fer un esforç de cara al futur perquè això no fos així.
Segons quines edats, a més, sempre perquè estan com en un buit entre l'infància i ja persones, podríem dir, més adultes.
El moment més crític és la primera adolescència, pràcticament, que és aquí on una persona a la seva vida comença a tenir inquietuds, comença a tenir situacions que repten un poc, i de vegades, doncs, tira per un camí, tira per l'altre, i això ja el condiciona molt tota la resta de la seva joventut, i és aquí la millor on faria falta que hi hagués qualcú per orientar.
El que feia des de fa un quant anys aquesta setmana de la infància i de la joventut, crec que enguany era la 6a edició, si no m'equivoc, per tant poden dir que està plenament consolidat. Heu estat en edició, estàveu contents d'aquesta experiència?
Sí, nosaltres estem contents de la participació que tenim, sobretot. Diguem, nosaltres la setmana d'infància i joventut, com aquell que diu, de desdoblam en dues parts. Una part són activitats que fèiem en els centres educatius, aquestes evidentment tenim una participació molt elevada perquè els alumnes venen i les fan, i després fèiem les hores baixes, cada vespres, tot un seguit d'activitats que moltes vegades van molt més encaminades a la comunitat educativa, mestres, professors i famílies, que també en aquest darrer any sobretot han duit gent molt potent en coses que moltes vegades no hi hem prestat atenció. Per exemple, l'any passat, intervencions com la de Marta Portero, per exemple, van obrir els ulls a una realitat que nosaltres no havíem ni tan sols sentit parlar mai, com era la neuroeducació. I dir que intentem que siguin coses interessants. També vam fer un taller de mediació i coses així. Jo crec que la setmana de l'infància va ser un encert posat-la en marxa i nosaltres que continuarem amb ella perquè ens aporta coses positives pel poble, a més ens dona l'oportunitat de convidar gent que ens parla de coses que nosaltres no tenim en compte i gent que a més normalment són gent molt capdavantera.
I no tindrem 7 en edició ja en el 2019, l'any que ve. Bé, hem parlat molt d'educació, del petits, dels adolescents, però també dir que la Pobla disposa d'una àmplia oferta també pels adults, per totes aquestes persones que volen continuar formant-se. Tenim educació per adults, el CEPA, també Aula Mentor, vull dir, estàs satisfet d'allò que pot oferir la Pobla, el seu veïnat i al voltant, perquè no només és gent de la Pobla que ve, per exemple, el CEPA.
Sí, jo crec que, per exemple, el CEPA és un centre que és importantíssim per la Pobla, perquè ens cobreix totes unes demandes que si l'hagués de cobrir l'Ajuntament, evidentment, seríem absolutament incapaços de fer-ho. Estic parlant de cursos de català, cursos d'espanyol per nouvinguts, que són els pràcticament que tenen més gent, cursos d'idiomes, gent que prepara ESPA, és a dir, secundari per persones adultes, que prepara accés a universitats, i tenen un volum d'alumnat realment altíssim, pràcticament 1.000 alumnes en les diferents aules que tenen. Tenen a Pobla, tenen a Santa Margalida, tenen a Muro. Vull dir, i crec que és una oferta molt important i que, a més, és un centre molt dinàmic, que té molt d'interès en tenir molts alumnes, entretenir-los molt bé, perquè fins i tot en els alumnes que en un moment donat se despengen intenten preocupar-se per veure què ha passat, si és que no t'ha agradat el sistema, si és que fan feina, si és que tenen qualque de nou. Vull dir que és un centre que a més cuida molt els alumnes i crec que és un espai molt bo i que la Pobla, la millor, no som molt conscients que el tenim, però realment ens dona un servei molt bo. I bé, nosaltres, de fet, aquests darrers anys en la Direcció General de Formació Professional hem anat millorant el conveni. Nosaltres hem aportat, ara tenim un bidell fa horari complet en el centre per atendre tant en evidentment les necessitats del centre mateix com les dels usuaris. També des de l'Ajuntament me'l van comprometre a pagar, per exemple, el professor d'alemany, que no entrava a la quota de la conselleria. Nosaltres el pagarem perquè pensàvem que també pot ser una oferta important, positiva, pensant sobretot en aquesta gent que fa feina en el sector turístic. I és veritat que nosaltres estem molt contents de la feina que fa CEPA. És un centre que, a més, és molt reivindicatiu, ens demana moltes coses, ens fa ser presents en tot el que fan, i és veritat que estem molt contents d'ells. I després tenim altres programes com Saula Mentor, que també és un programa que molta gent no sap realment que existeix, però quan vas a mirar números sí que té molt d'usuaris i fa una funció molt bona. Vull dir que jo crec que sí que, tot i que de vegades si un no s'hi fixa molt, però és que no hi ha res, en realitat quan vas a cercar-ho sí que tenen moltes coses a Pobla a nivell de formació per a persones adultes.
Una àmplia oferta. Ens trobem ja a la recta final de legislatura, queden un quant mesos per aquestes pròximes eleccions municipals. Què t'agradaria deixar tancat l'escola?
Sí, evidentment, el que s'ha deixat tancat, ho hem deixat tancat sí o sí, com aquell que diu, el tema aquest de que hi hagi sol comprat, que estigui dotat de serveis i que ja si pilota, diguem, passi mans de la conselleria i que siguin ells els que ens atenguin. Realment sabem que quan tinguin el solar, per el que m'ho han dit, i a més sabem que en el pla d'infraestructures així a consta se posaran en marxa perquè la pobla tenim una problemàtica greu i això jo crec que és la màxima prioritat que hem de tenir. Però també hi ha altres coses més quotidianes que també és important que estiguin en marxa. La feina que fa el Consell Escolar Municipal, per exemple. Mm-hmm. Ara posarem en marxa la Comissió de Salut, que és una demanda dels centres per coordinar, per intentar oferir unes pautes comunes, unes institucions comunes a la comunitat educativa del poble, per exemple. Mm-hmm. Són aquestes cosetes que mos fan ser un poc millors com a poble sense que sigui una cosa tan faraònica com és una escola, en cap i la fi, que realment, com dic, és la gran necessitat, no mos entenguerà.
Idò, esperant que tornis per aquí, que mos vagis contant coses en bones notícies
si puc venir a compte amb vos, a on tenim el sol allà.
Això mateix, sí, sí. I moltes gràcies per haver passat per aquí, Rafael, fins a la pròxima.
Gràcies a vosaltres.